Ei, nens, abans de dormir...
La Moixiganga. Bona nit, mainada!
Bona nit, Moisès!
Comença la Moixiganga. Doncs sí, amics i amigues, nens i nenes, comença el programa infantil. Comença la Moixiganga. I com sempre comencem amb moltes sorpreses i aquesta moixiganga és la primera moixiganga del mes d'abril. I això vol dir que a l'abril cada gota val per mil. Això vol dir que a l'abril sol ploure, és un mes plujós, eh? En fi, doncs, que aquesta moixiganga del mes d'abril, que és la que ve després, que vam dedicar a la primavera, us en recordeu la setmana passada aquell programa tan xulo que vam fer de la primavera? No us en recordeu? Doncs mireu, podeu anar a la nostra pàgina web www.moixiganga.es i us baixeu l'última moixiganga, que serà la dedicada a la primavera. Ja veieu que aquesta moixiganga ens ho passem molt bé, igual que ens ho passarem molt bé avui, perquè avui ens toca la secció aquesta que fem de tant en tant, que és cançons per triar. Ja sabeu que són aquelles cançons les quals podem utilitzar a l'hora del pati per poder triar o bé eliminar un nen o una nena, per crear el nostre equip de futbol, o bé per veure qui és el que pararà al pròxim joc. Doncs això és el que farem avui, i avui no una, no, sinó que en farem dues cançons, perquè són molt curtetes i hem pensat que així doncs ens divertiríem més. I la primera que us farem serà tres triques, tres troques, una mica complicat de dir, eh? I la segona, agafeu-vos fort perquè també és molt complicada, es diu Xanca Malanca. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do avui, hi ha unes cançons que ens cantaran Toni Jiménez. Ja veureu que serà molt divertit avui, eh? I recordeu que per fer aquestes cançons de tocar i parar, doncs cada vegada que fem una síl·laba hem d'assenyalar una dels nostres amics, i el que es queda amb l'última síl·laba és el que para, o bé el que queda eliminat, en fi, depèn del que juguem, eh? Doncs bé, la Moixiganga, ja sabeu que sempre ens agrada molt explicar contes, explicarem un conte i acabarem, com no, amb una cançó de bressol. Tot això ho farem aquí, al nostre programa infantil, a la Moixiganga. Ja sabeu que, a més, la Moixiganga, a més de ser un programa de ràdio molt xulo, també és una pàgina web que també deu ni de lo xula que és. És www.moixiganga.es. I aquí trobareu, doncs, per exemple, totes les moixigangues fins al dia d'avui. Trobareu jocs de falda i trobareu un lloc molt xulo, que és un regal, que us cliqueu allà, com va fer la setmana passada en Miquel. I us felicitarem per la ràdio. Si feu anys, cliqueu allà i ja veureu, és molt divertit que us felicitem. Esteu preparats perquè comenci el programa infantil? Doncs nens, nenes, amics i amigues, comença la Moixiganga. I atenció, perquè avui començarem amb un gatet i un gos. Ara us ho explico. Perquè el gatet és en Doraemon. I el gos, doncs, és el grup de música que ens cantarà aquesta cançó, que són els Gossos de Manresa. Els Gossos d'en Doraemon.
Doraemon i els Gossos.
Tant de bo els meus somnis es fessin realitat, perquè en tinc un bon munt. En Doraemon ho pot fer, de recursos en té molts, a la butxaca màgica trobarà invents per tots. Voldria poder volar pel cel blau. Es fessin realitat, perquè en tinc un bon munt. En Doraemon ho pot fer, de recursos en té molts, a la butxaca màgica trobarà invents per tots. poder volar pel cel blau. Ah, 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 tu sempre guanyes, Doraemon. Ah, 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 tu sempre guanyes. Som els nens de la Terra, amb molt d'esforç podrem construir una ciutat de meravelles, fantasia, amor, i viure sense oblidar mai aquesta il·lusió. Tant de bo els meus somnis es fessin realitat, es fessin realitat, perquè en tinc un bon món. En Doraemon ho pot fer, de recursos en té molts, a la butxaca màgica trobarà invents per tots. Podria poder volar pel cel blau. Ah, 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 tu sempre guanyes, Doraemon.
Moixiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
A tot el món, els nens i les nenes canten diferents cançons quan juguen al pati o al carrer. Aquestes cançons que ara us presentem les fem per saber qui és el primer en parar o també per fer coses a sorts, d'escollir una persona que en un moment del joc s'haurà d'encarregar d'una certa tasca, ja sigui la de ser d'àrbitre o bé la d'escollir el seu propi equip. Es tracta de cantar una cançó i a cada síl·laba assenyalar amb el dit un dels membres del grup, que es col·locaran en cercle. Qui queda assenyalat quan acaba la cançó és l'escollit o l'eliminat. És per això que aquesta temporada a la Moixiganga us presentem un recull de cançons per fer tocar o bé per eliminar, que podeu fer servir al pati de l'escola, amb els amics de la plaça o a casa amb els germans i cosins. I avui, a la Moixiganga, dues cançons per triar: Tres Triques Troques i Xanca Malanca. Doncs sí, sí, ho heu sentit bé, avui dues cançons per triar aquí a la Moixiganga. És perquè són dues cançons una mica curtes i així aprofitem el temps i us n'explico dues a la vegada. Doncs vinga, apunteu bé, perquè així demà quan aneu a l'escola sabreu que heu de cantar per eliminar o bé per buscar algú que sigui el vostre company d'equip. La primera cançó que us presentem avui és Tres Tiques, Tres Troques. Una mica complicada de dir, eh? Tres Tiques, Tres Toques. Esteu a punt per escoltar-la? Doncs vinga, ja sabeu que heu d'anar escoltant i cada vegada que soni una síl·laba marcar amb el dit un nen, un company. Doncs vinga, amb tots vosaltres aquí a la Moixiganga, Tres Tiques, Tres Toques.
Tres triques, tres troques que mengen garrofes, les potes del ruc, catacric, catacruc.
Ui, Déu-n'hi-do, eh, lo difícil que és aquesta cançó. És per aquest motiu que us la tornarem a posar aquí a la Moixiganga, perquè escolteu atentament la lletra d'aquesta cançó. El títol de la cançó és Tres Tiques, Tres Toques, aquí a la Moixiganga. Aviam, escolteu atentament perquè us la torno a posar de seguida, eh? Inclús podríeu agafar paper i llapis per apuntar-lo, tot i que explica tan ràpid que no sé pas. En fi, escolteu, escolteu.
Tres triques, tres troques que mengen garrofes, les potes del ruc, catacric, catacruc.
En fi, en fi, en fi, ja ho sabeu. Aquest és per, com que són tan curtes, és per quan juguem amb pocs nens, amb pocs amics. Perquè si les fem gaire llargues, llavors el que passa és que no tothom hi toca. Si si som gaire gent, eh? En fi, vinga, la següent cançó que us proposo avui es diu Chanca Malanca. També és una cançó per triar o bé per eliminar, d'aquestes que fem aquí a la Moxiganga un cop al mes, eh? Més o menys us expliquem cançons per poder cantar a l'hora del pati i poder triar el nostre equip, o bé per eliminar algú. Chanca Malanca és la cançó que escoltarem tot seguit i que ens la canta en Toni Jiménez. Doncs vinga, aviam si aquesta és més fàcil. Jo diria que no, que és igual de difícil que l'altra. Ai, ai, ai.
Xanca malanca, cura-li el que li punxi, xalinxen, xunxi, xalinxen fora.
Ja veieu que és una cançó a la que practiquem la X. Xanca malanca. Són unes cançons una mica, mica, mica difícils, però, en fi, aquí a la Moxiganga ja fem dies més difícils i dies més fàcils. Això sí, eh? Avui les cançons, a no ser que les comencem a repetir moltes vegades, com pensem per 3 o 4 vegades, és per jugar en petit grup. Així és que tornem a escoltar Xanca Malanca, aviam si ens queda ben marcada. I demà, recordeu, demà al pati, a jugar amb aquesta cançó, o aquesta o la 3 triques 3 troques. Amb una treballem les T's i les altres les X, eh? En fi, vinga, preparats, sí? Doncs, Xanca Malanca.
Xanca Malanca, cura-li el que li punxi, xalinxen, xunxi, xalinxen fora.
Doncs fins aquí aquesta secció de cançons per triar. Ja veieu que són cançons populars, que aquí a la Moxiganga ens agrada recordar i explicar-vos-les. Aquestes cançons són per triar o bé per eliminar, i recordeu que en cada síl·laba hem de marcar, hem de senyalar amb el nostre dit un dels nostres amics o amigues, uns d'aquests que juguin amb nosaltres. Per exemple, si volem jugar a tocar i parar, doncs farem eliminar, i el que li toqui serà el que pararà. I tots els altres anirem corrents, corrents, corrents a amagar-nos. En fi, aquesta ha sigut la secció d'avui, 3 triques, 3 troques i Xanca Malanca.
La Moxiganga.
Dalt del cotxe hi ha una nina que en repica els cascabells.
Aquest programa sí que és una ganga.
Nina, nina, batatita, batatata, batatí.
Vosaltres sabeu què és una eruga molt gran? Doncs seria una erugassa.
Mira com es mou. Té uns grans ulls i moltes potes curtes de debò. Té uns grans ulls i moltes potes curtes de debò. Tot s'ho menja si no es penja per fer el seu capoll. grans ulls i moltes potes curtes de debò. Té uns grans ulls i moltes potes curtes de debò.
Tot s'ho menja si no es penja per fer el seu capoll. Papallona
l'arugassa del tramvia blanc aquí, a la Moixiganga. I tot seguit podem escoltar aquí el conte. El conill color de núvol. Tot va començar quan els pares de la Laia li van demanar que endreçés la seva habitació, perquè la tenia tan desendreçada que no s'hi podia ni passar. «Si no l'endreces una mica», va dir el pare, «haurem d'acabar fent-li un pont per poder arribar fins al balcó». El cas és que mentre la Laia endreçava l'habitació, va trobar al fons del cova de les joguines el seu estimat conill de peluix, que feia tant de temps que no el veia. Però quina alegria! «Hola, Nuvolet!», li va dir la Laia abraçant-lo. «És que feia molts mesos que no jugava, perquè havia quedat colgat sota les joguines». Era un conill de color gris, de color de núvol, a punt de ploure. Tenia les orelles llargues i nervioses, amb una taca blanca a cada punta. I com ja sabeu, es deia Nuvolet. Una mica avergonyida per haver-lo tingut tant de temps oblidat, aquella nit se'l van portar a dormir amb ella. I mentre li explicava coses i coses i coses, es va quedar ben adormida. I va somiar que passejava pel mig d'un bosc molt gran i molt espès amb el seu nou amic. I l'endemà al matí, quan la seva mare, amb un ull mig obert i un de mig tancat, de tan endormiscada que estava, la van a despertar perquè es llevés. La Laia es va adonar, sorpresa, que en Nuvolet no hi era. El va buscar per tot arreu, sota el coixí, sota el matalàs, sota el llit, sota la catifa, dintre l'armari, dintre l'orinal. Ai, no, l'orinal no, que no en tenia. El va buscar per dins i per fora, per tot arreu, però no el va trobar enlloc. Havia desaparegut. La Laia es va posar a plorar. Què havia passat? Per què no hi era? Com podia ser que se n'hagués anat? Els seus pares, que tampoc no comprenien què havia passat, van mirar de consolant-la, fent-li tant tota mena de bromes. Que si s'havia amagat dins el barret màgic, que si havia anat a comprar una pastanaga, que si s'havia fet fos... Però a ella no li va fer gens de gràcia aquestes bromes. No se li va escapar ni una punteta de riure. A més, es feia tard i havia d'anar a l'escola. Estava tan disgustada que va perdre la gana. I com que, quan no hi ha gana, un bol de llet sembla una galleda, no se'l va poder acabar. La Laia estava tan trista que la seva família es va començar a amoïnar de debò. «Quin misteri», va dir el pare. «Quina cosa més estranya», va dir la mare. «Sembla un joc de nans», va dir l'avi. «Sembla cosa de bruixes», va dir l'àvia. Tothom s'exclamava, però ningú no sabia posar remei al patiment de la Laia. Al cap de 5 dies, però, quan la Laia se'n va tornar a dormir trista i desconsolada, no es podia ni imaginar que aquella nit passaria una cosa molt especial. Va somiar que era al mig d'un bosc molt gran i molt espès. Feia un dia preciós. El sol i les ombres reposaven silenciosament sobre la verdor del terra. Se sentia cantar els ocells i tot feia olor a ginesta. De tant en tant, venia un ventet suau que jugava a esbarriar-li els seus cabells. Que estrany, va pensar. Em sembla que ja hi he estat una altra vegada en aquest bosc. Però de cop i volta, els ocells van callar i es va fer un gran silenci. Els colors es van apagar, el bosc es va enfosquir i el vent va fugir veloç entre els arbres. Fins i tot semblava que s'hagués desfet aquell perfum de l'aire. La Laia, inquieta, es va aturar. Què passava? Pam, pam, pam! Els trets van ressonar violentament a les seves orelles i es va espantar. Llavors va començar a sentir els lladrucs dels gossos i els crits dels caçadors. Cap allà, correu! Tots corrien cap allà on era ella, amagada darrere unes mates, quieta com una estàtua i glaçada de por. Va ser llavors que el va veure. En Nuvolet corria desesperat fugint dels seus perseguidors. Ràpida com un llampec i aprofitant un moment que el conill va aconseguir despistar els gossos, el va agafar i els va enfilar al primer arbre que va poder. Estrenyent-lo contra el seu pit i gairebé sense respirar, va veure passar de llarg els gossos i els caçadors, enmig d'una cridòria esfereïdora. Uf, va dir la Laia amb un filet de veu. Ens n'hem escapat per un pèl, eh? De mica en mica, els ocells van tornar a cantar. Els colors van tornar a encendre el bosc. Altra vegada, ple d'ombres de sol, van tornar a fer olor de ginesta. Aleshores, en Nuvolet li va explicar que feia 5 dies que vivia perdut en aquell bosc. I llavors, aixecant les orelles i amb veu trencada, va afegir: però estava segur que tornaries a buscar-me un altre cop en els teus somnis. Esclar, ara ho entenc tot, va dir la Laia. I és que, en aquell moment, la Laia va recordar que feia 4 nits, justament la nit que s'havia adormit parlant amb en Nuvolet, havia somiat que passejaven tots dos junts per aquell bosc. També es va recordar que en Nuvolet, com que estava trist i enfadat perquè l'havia tingut tant de temps abandonat al fons del cove de les joguines, s'havia escapat bosc endins. Pobre Nuvolet, va dir la Laia. Tant que t'he buscat, quina mala sort. He trigat 5 dies a tornar a somiar aquest mateix bosc. No sabia que t'havies quedat, que t'havies perdut dins el meu somni. Que bé que t'he trobat. Tornem cap a casa? I dit això, es van fondre amb una abraçada tan forta i tan llarga que van estar a punt de caure dalt a baix de l'arbre. Aquell matí, la que sí que va caure, però de cul a terra, va ser la mare de la Laia quan va anar a despertar-la. Com sempre, amb un ull mig obert, mig tancat, i va veure que la Laia dormia ben abraçada amb en Nuvolet. I encara pitjor va ser el que li va passar al seu pare, que es veu que es va quedar tan i tan sorprès i desconcertat que es va dutxar amb el barnús posat. I a l'hora d'esmorzar, mentre la Laia es bevia una galleda, vull dir un bol de llet ple a vessar, tota la família comentava l'estranya aparició de Conillet. Ningú, però, no hi trobava cap explicació. Quin misteri, va dir el pare, xop com un raig d'aigua. Quina cosa més estranya, va dir la mare. Sembla un joc de nans, va dir l'avi. Sembla cosa de bruixes, va dir l'àvia. Tothom s'exclamava sorprès, menys la Laia, que callava, somreia, i de tant en tant es mirava de reull en Nuvolet, tot fent-li l'ullet. Conte avui. Com a cançó de bressol, escoltarem La lluna, la pruna.
Lluna, la pruna, vestida d'ou, el papa aquí de mà, la vol.
L'encarregat de cantar-nos-la serà en Pep Puigdemont amb el seu disc Puré de cançons.
Una lluneta, què hi fas aquí dalt? Li canto cançons al petit. petit per dalt. Ei, lluna, lluneta, què hi fas aquí dalt? Li pelo castanyes al petit per dalt. La lluna, la pruna, vestida de dol. El pare la crida, la mare la vol. La lluna, la pruna i el sol mariner. El pare la crida i la mare també.
Bona nit!
Coses que hem fet avui a la Moixiganga. Sembla que no, però aquests 30 minuts s'aprofiten, eh? Perquè avui hem fet les cançons de triar, de contar i triar, Tres Tiques, Tres Troques i Xanca Malanca. N'hem fet dues avui. Hem sentit la cançó d'en Doraemon cantada pels gossos, l'arugassa, eh? Aquella aruga tan grossa i amb aquelles cametes tan curtetes que al final s'ha convertit en papallona. I quan la lluna ha sortit per dalt del cel, nosaltres, aquí a la Moixiganga, li hem cantat la cançó La lluna, la pruna. I això vol dir que arriba l'hora d'anar a dormir. És l'hora de ficar-nos dins del llitet i esperar que la mama ens vingui a fer el petonet. El petonet de bona nit. Moixiganga s'acaba, però ep, que tornarem, eh? La setmana que ve tornarem aquí amb tots vosaltres. I si teniu el mono i heu de tornar a escoltar la Moixiganga abans d'una setmana, doncs mireu, és molt fàcil, www.moixiganga.es, i allà us podeu tornar a baixar les Moixigangues totes, fins avui, i us les podeu baixar tantes vegades com vulgueu, perquè és gratis. En fi, amics, amigues, nens i nenes, pares i mares, nosaltres ens despedim fins la setmana que ve. Que tornarem aquí amb tots vosaltres amb més cançons, amb més jocs, amb més contes i amb més cançons de bressol. Perquè això és la Moixiganga, és el programa infantil per anar a dormir. I d'això, dormiu molt, que demà hem d'anar a l'escola, hem d'aprendre moltes coses i sobretot, la setmana que ve no hi falteu, perquè aquí, a la Moixiganga, passem llista, rebeu una forta salutació del Moisès i fins la setmana que ve. Adeu a tots, adeu!
És com un llibre obert que no es llegeix si estàs despert. És un conte.
Un conte!
Ara l'has descobert.
A dormir! Comença l'aventura rentant-nos les dents. Hem de prendre mesures per no tenir incidents. En aquell llarg viatge que comença a llegir, un llibre és l'equipatge.
Que els vostres somnis es facin realitat. Bona nit.
Hola, sóc la Camila.
Hola, sóc la Eli.
Hola, sóc la Evelyn.
Hola, sóc la Joana.
Hola, sóc la Lorena.
Hola, sóc el Moisés.
La veu del Les a una cuidienca.
Muy buenas tardes y bienvenidos otro día más con tres amigos en el estudio con ganas de pasar un buen rato de radio. Por un lado tenemos a Raúl, Lorena y Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
¿De qué queréis hablar hoy?
De primavera.
De la primavera.
Sí.
Ya ha llegado
sí.
la primavera, ¿no?
Sí.
Y eso ayer. Se nos nota, ¿no? En las caras y en el estado de ánimo y un poquito
sí.
en todo.
Sí. Más o menos.
¿Estáis más alterados, como dice el refrán?
Sí. ¿Cómo? ¿Qué refrán?
La primavera la sangre altera.
Ah,
¿es verdad esto?
La primavera, mi prima es la primavera.
Es verdad.
Dani, ¿cómo ves tú esto de la primavera? ¿Te gusta? Bueno. ¿Es una estación que te guste o no?
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? A ver.
Por las flores.
Por las flores.
Sí.
Se llena todo de flores, ¿no?
Sí.
¿Y te gustan a ti?
Y sí. Lo que malo que tiene es que hay avispas. Y mosquitos.
¿Los mosquitos es ahora o en verano?
Ya ve.
Ah, pues en verano.
Pues hay abejas, abejorros, mosquitos.
Bueno, pero abejorros, feocho.
Tienen que hacer su trabajo, ¿no? Tienen que ir de flor en flor.
Vale, pueden ir a hacer eso, pero sin picar a la gente.
Bueno, ¿te han picado muchas avispas a ti o abejas?
Me picaron tres aquí. Y luego, cuando era más pequeña, estábamos en este dando un paseo por ahí, por el rincón del bosque, pero por esa calle que giras, uh-huh. que hay un río, y por ahí. Entonces, yo levanté una roca y me salieron un montón de golpes y luego me fui corriendo. Y se me pinchó el labio y me quedó así en una montaña.
¿Ah, sí?
Y me picó una en el labio que se me hinchó y otra en el ojo que se me hinchó.
Vaya, pues qué mala experiencia has tenido con las avispas, ¿no?
Y a Eric le picó una en la punta de la nariz y se le hinchó toda la cara.
¿Alguno de vosotros ha picado alguna avispa?
No, a mí nunca, ni una.
A mí me ha picado, solo una vez.
¿Dónde?
En mi vida, aquí. ¿Y sabes qué?
¿Aquí dónde? Que no
y
lo
eso me hizo que te viera mucho.
¿Dónde te picó la avispa?
Aquí, en el hombro.
En el hombro.
Me dolió mucho, como era mi primera vez.
La primera vez duele mucho.
Y eso me hizo que tuviera miedo a las abejas.
¿Y has cogido miedo?
Sí.
¿Y a ti, Raúl?
Pues mi padre, como no le duele porque no le duele porque un día metió la mano en un agujero y le picó toda la mano y se le quedó hinchada, como si tuviese una manoza. Y luego ahora hace así, pamba, y las peta, las avispas.
¿Así caza las avispas con las manos?
Sí.
¿Y no le pican?
Sí. Ay, no. La peta así de lado. O sea, si la avispa está así, hace paca.
¿Y algún otro bicho se ha picado? ¿Alguna araña o algo así?
A
un mosquito.
A la Sara Fernández.
A mí me han picado.
Le picó una araña en el tobillo. Bueno, no sé qué era, bicho era. Que le picó en el tobillo y le dejó como si le hubiesen. Se estuviese todo morado ahí con sangre.
¿Ah, sí?
Sí. Y luego se le quedó una cosa, una raya de cicatriz.
¿Y qué bicho fue?
No lo sabemos.
No lo sabe, ¿qué bicho le picó?
A mí solo me ha picado mosquitos, ya está.
Sí, pero hay algunos mosquitos que hacen daño, ¿eh?
Mosquito tigre.
¿El mosquito tigre, por ejemplo?
No, ¿os ha picado porque se llama tigre, si no es un tigre.
Porque dicen que tiene así como unas rayas encima, que está como atigrado.
Nosotros matemos uno en verano en el garaje.
¿Muy grande?
Sí, era una cosa así, tío, era gigante.
Así como, porque los que oyen no saben.
Bueno, una cosa así, ¿lo veis?
No.
Era de un metro, no broma. De, ¿cómo se dice esto? Un centímetro, más o menos.
Un mosquito de un centímetro.
Así.
No, más grande, así.
Así no pide un mosquito de.
¿Y serpientes habéis visto alguna vez?
¡Sí!
Ah, sí.
¿De
sí.
plástico o de verdad?
De verdad.
Sí.
Yo he visto en la tele.
Yo,
verdad.
Sí, había un montón aquí en la aldea. El Ricard las cogía. Y le iban mordiendo y se le quedó la mano roja por aquí. Y yo la cogí con un guante, es una cosa. O sea, era enorme la funda.
¿Pero tienen veneno estas serpientes?
Sí.
Sí.
Y entonces yo la cogía y me mordía y no me hacía daño. Y también cuando nos íbamos al McDonald's con el Víctor.
Sí.
Ah, por cierto, que ahora me parece que está en Madrid. Y estábamos subiendo con la furgoneta y nos encontramos una serpiente. Estaba en medio de la carretera y, claro, ¿sabes las ruedas? Uh-huh. Pues estaba en el medio. Y luego la pasó por encima y nos la atropelló.
Menos mal.
Y se había ido a la rueda, pero la cogieron de la cola y hicieron ¡bumba! Y luego pasó la furgoneta.
¿Era grande o pequeña?
Ay, también me acuerdo que era una cosa así, con la piel así salía, que tienen las serpientes.
Ya os veo que no os da nada de miedo los bichos, ¿no?
Y estaba muerta, tenía esto mordido, el Uf. Cuello mordido. Y la cogimos y la tiramos y se la llevó un águila.
Seguro que la...
¿Un águila?
Seguro
dices,
que la ha mordido el Grau.
¿El Grau?
No estaba el Grau todavía. No estaba ni tú, ni tu hermano.
¿Escorpiones? ¿Habéis visto algún escorpión alguna
sí.
vez?
Sí.
Escorpiones no. Minigramos.
¿Y ranas?
¡Ah, sí! Sí, yo he cazado.
Sí, y también en mi casa.
¿En tu casa
tenemos
ranas?
Dos ranas.
Ah, tenéis dos ranas.
Asqueroso.
¿Y qué les dais de comer a las ranas?
Grillos.
¿Grillos?
Y que se comen a los grillos.
¿Vivos? Hace... ¿O muertos? Sí.
Creo que
vivos. Vivos.
Pero nuestras ranas saltan a ellas.
¿Cómo que saltan a ellas?
Así.
¿Qué hacen?
Y las cazan.
Ya.
Se tiran sobre ellas como si fueran como...
¿Sobre los grillos?
Como una gorda que se sienta con... que se sienta en... encima del mando de la tele. Ahí.
Con un culazo y de puta.
Ya, y queda de la tele.
Ahí diciendo... ¡Mi tele está loca! Y dice, me voy a levantar a llamar. Y dice, ay, no puedo levantarme. Como está gorda.
¿Qué más? ¿Qué más me contáis?
Yo creo que a mí no me ha picado ningún mosquito tigre.
¿Que no?
Tigre. Pero a mí me han picado muchos mosquitos.
Pero no sabes si ha sido tigre, ¿no?
A mí me mordió un perro, pero no fue, un perro no lo hizo queriendo. No. Era porque el Eric...
Sí.
Lo estaba rabiando, entonces yo estaba a su lado acariciándolo. Entonces, como no pilló al Eric, me vino para mí y me mordió. Vaya. Todavía tengo la marca en la pierna.
Vaya, ¿y hizo mucho daño?
Sí.
Sí que has tenido historias tú con animales, ¿no, Lorena?
Pero no lo hizo queriendo. Luego me vino a dar besitos cuando me vio la venda.
Bueno.
Porque no lo hizo por mí, lo hizo por... Le quería morder al Eric. Porque le chinchaba al Eric con el huesito.
Ya.
De los cojones.
¿Y los insectos en general qué tal? ¿Os dan miedo? ¿Os gusta?
Depende. Las avispas las odio.
Ay, no es cruel.
Cada vez que le chincho a la avispa cuando estoy al lado de la piscina y me tiro de golpe, así no me pillan.
Es que le chincho y luego
te tiras a la piscina para que
no te piquen.
Ya, porque si no se
mueren. En Mallorca yo estaba en la piscina, esto es la piscina, ¿no? Esto es la piscina y le decía, pipi, 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 le chinchaba y luego decía, ¡bumba el agua!
¿Por qué siempre están por encima del agua las avispas?
Porque tienen sed.
Ah, ¿para beber?
No, porque no se quieren mojar.
Pero hay veces que se ponen las patas encima y van flotando.
¿Qué diferencia hay entre una avispa
porque
y una abeja?
Muertas.
¿Qué?
¿Entre una avispa y una abeja?
Que cuando pican no se mueren.
Cuando la abeja se mueren y las avispas no, ¿no? Bueno, ahora sí.
Cuando una abeja pica se muere.
A ver, Dani, lo sabes.
Cuando una
abeja
pica se muere.
¿Y la avispa no?
No.
Y además la avispa.
¿Y el abejorro?
La avispa tiene.
Depende, eso depende.
¿Me dejas hablar?
Depende, si te pican y te dejan el pico, sí, pero si te pican y tienen ellos el pico, no.
Pero dicen que unas pican y otras muerden, ¿no? ¿Es así o
sí,
las dos pican?
Sí, unas muerden y otras pican. Duele más cuando te muerden que cuando te pica.
Sí.
Cuando te muerden sientes algo que te placa y te clava todo el pincho.
¿Y qué llevará el veneno ese para que nos pique tanto?
A mí se me quedó todo esto así hinchado.
¿Sí?
Sí, como si tuviese unos bultos en la piel.
La verdad es que pica muchísimo, ¿eh?
No pica, a mí me dolió, que es otra cosa.
Y duele, claro.
Porque estábamos en las colonias de Moya y había como una granja. Nos acerquemos ahí, me acerqué a la valla y ¡pum! Tres a la vez.
¿Tres a la vez?
Sí.
¿En el mismo sitio?
Sí.
A ver, ahora...
Donde las vacas que fuimos, pues ahí me picaron.
¿Este año?
Sí. No, el año pasado.
¿Alguna cosita más queremos contar?
Yo aún no he contado nada, ¿eh?
Venga, Dan,
este año todavía no hemos ido a las colonias.
¿Qué querías contar, Raúl?
Ya se me ha olvidado por la Lorena.
Qué cabeza. Acuérdate para la semana que viene, ¿vale? Dani, que muchísimas gracias. Nos marchamos.
¿Sí?
Lorena, gracias por tus intervenciones.
De nada.
Raúl, adiós.
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 Nos marchamos. ¿Ya? Hasta la semana que viene. Gracias.